L'hora de la gent gran.
Radioients, televidents de Ràdio Calella Televisió. Com esteu? Suposo que passant molta, molta calor. Però bueno, és el que toca. És l'època de l'any amb el que té que fer calor. L'important és que us cuideu, sobretot les persones grans, veieu molta aigua i no sortiu amb hores amb el que els graus de calor siguin elevats. Jo puc dir que ahir, per exemple, vam fer una revetlla al passeig Manuel Puigvert amb el que eren les 10, 10 i mitja de la nit, amb el que s'estava meravellosament bé. Vull dir que també aprofiteu i donar una volta pel passeig Puigvert perquè allí fa molt bon temps i el clima és bastant més suportable que el normal. Bueno, com cada setmana, avui també tenim un personatge que veurem com surt l'entrevista, perquè bueno, hi ha personatges que els conec més i uns altres menys, no? I en aquest sentit, amb el personatge d'avui, doncs, pràcticament ens vam conèixer farà molts pocs dies, perquè està passant uns dies aquí a Calella, no? I sobre lo que, de la coneixença que jo tinc, doncs, intentarem desenvolupar el que pot ser més d'interès d'aquest personatge i que serveixi també, bueno, doncs, d'exemple a persones que potser ens estiguin escoltant. Tot el que, a vegades, la vida d'aquest personatge pot ser una vida una mica especial, intensa, però és algo que ens ha passat a molts. Vull dir, no és que ell aporti algo que dius és una excepció, no? Vull dir, a la nostra època, quan parlem de persones de 70, 80 anys, a la nostra època pues, es passaven aquestes coses que ella d'alguna forma explicarà, eh? Bueno, també explicarà el que voldrà, perquè amb aquesta vida tothom es guarda algo i tothom pues, tampoc li interessa que tothom se n'enteri, no? Jo procuro, perquè sóc bastant amb aquest insistent i xafarder, amb el que el personatge conti fins a les seues interioritats, no? Però aquí, lògicament, és un programa lliure amb el que jo pregunto el que vull i el personatge contesta el que li dona la gana. Bueno, en concret, avui tenim a la senyora Miracle Andreu La Peira. Més, a ella li agrada que li diguin Mariona, que si sí. Em permets, pues, sí. et diré Mariona, no? Començant la seva vida, ella era de pares separats, que ara fiquem-nos a l'època de fa 70 i pico d'anys. Vull dir, el que els pares fossin separats et va marcar una mica la vida.
Sí, evidentment, com a tots els nens de pares separats. Vull dir, quan arriba... Amb la innocència no te'n dones compte, però quan arriba una edat, 7 anys o així, jo abans, vull dir, era una nena una mica més rara i madura, però sí, sí, et fa patir realment, perquè els altres nens et fan preguntes i tu et veus diferent, i aquesta diferència et fa tenir un sentiment d'inferioritat o que no ets prou estimada o que algú ha marxat de casa perquè no estima la mare o el pare o no et sents estimat, et sents una mica abandonat. Que no és així, però algunes vegades sí que és així. Però sí que et marca, sí.
Et marca, no?
Sí, evidentment. Sí.
Però és que, a més, en aquella època, vull dir, a tu et van... No és com ara, ara et pot apadrinar algú i de dir, bueno, doncs és una persona que jo li veig una sèrie de característiques personals o professionals, jo l'apadrino, jo l'apodero, no? Però en aquell temps a tu et va apadrinar una persona, no?
Sí, em va apadrinar una persona.
I això et va valdre molt, però per què et va apadrinar? Perquè va veure tu algo especial?
Hi ha una cosa molt especial a la meva vida, que és la música. La música ha sigut com el fil conductor ja des de petita. Aleshores, em va apadrinar la meva padrina, perquè jo estava sense batejar, sense escolaritzar, bueno, amb 5 anyets, no? No anaven els nens tan aviat a l'escola, però ja era una edat en què tenies que estar batejat, evidentment, i escolaritzat. Aleshores,
perdó,
per la separació dels meus pares...
Perdó, dius batejat perquè, si no tenia les portes batejada. Tancades de molts puestos?
No estava batejada perquè els meus pares, concretament la meva mare, en aquells temps, volien uns padrins rics, perquè era una postguerra, perquè volien aquesta protecció quan no tenien recursos econòmics, sempre volien, pues, la nena que tenim és tan maca i toca el piano, doncs que esperem uns padrins rics. Evidentment, doncs vaig tenir la sort que era la meva padrina una família benestant. Vaig anar a viure al costat de casa seva. Van sentir una nena vestideta molt senzilla, com una nena de la pel·lícula de Charlie Chaplin que tocava el piano. Això era una cosa una mica estranya.
Mariona, perdona aquest tall, però tenies 5 anys.
Sí.
I tocaves el piano.
Sí, 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 ja, jo vaig néixer tocant el piano.
I qui et va ensenyar a tocar el piano?
El meu pare, que tocava el piano.
Tocava el piano,
sí.
Vale.
Mm-hmm. Aleshores, vull dir, ja des de petita, el meu joguet era el piano i el meu mestre era el meu pare.
I als 5 anys et van sentir que tocaves el piano i et van apadrinar.
Sí, aleshores la padrina que estava al costat va encapritxar-se de mi, estava soltera i doncs em va voler apadrinar junt amb tota la seva meravellosa família. La seva mare em va fer com de mare. Parlo així perquè la meva mare, doncs, vull dir, potser no tenia aquesta força per dona separada i lluitadora d'aquesta protecció que jo vaig trobar. Perquè els diners també hi fan molt, eh? No, si no es tenen diners no pots protegir ni fer grans coses. Bé, no em vull extendre amb aquest tema, però la música ha marcat la meva vida per aquest motiu. Resulta que el meu padrí, que em va padrinar també, cosí i germà de la meva padrina, era l'Emili Saló Ramell, que amb el seu germà Conrad Saló van fundar la Principal de la Bisbal. Ja hi havia més gent, músics. La meva padrina era cosina germana també de la Victòria dels Àngels. Hi havia tot un ambient musical. Un tio meu que no hi tenia gaire contacte també era músic. O sigui, esclar, estava rodejada de músics i això doncs va fer que de petita doncs ja... Ja
però tu, d'alguna forma, tocaves el piano, perquè sí. Estudiar piano no em vas estudiar, no?
No, el meu pare m'ensenyava algunes notes. Jo sabia la nota que tocava, sabia si era un do, un re o un mi, vull dir, ho sabia. Perquè el meu pare ja em deia, ja m'escrivia doncs, el pentagrama amb les notes i sabia la nota que tocava. Aleshores, no tenia 6 anys, vaig guanyar... A veure, els pares es pensaven que una nena doncs, que feia alguna cosa excepcional era una mena de Shirley Temple, no? I em van vestir amb tirabuixons, amb un vestidat molt maco, i em van portar a concursar a la Sala Mozart de Barcelona. I jo ho trobava natural, ja estava acostumada a tocar el piano. Llavors vaig tocar una sardana, tota sencera, la Llevantina, un trosset d'una altra música que em sembla que era una musiqueta del Desfile de l'Amor. El meu pare tocava sarsueles, totes les músiques d'aquell temps. Em van donar el primer premi, una caixa de bombons i 500 pessetes.
Amb 6 anys.
Sí, era un capital en aquell temps, perquè jo he nascut el 44, per tant, vull dir, era cap als anys 50, o sigui, era molts diners per aquell temps. I bé, vull dir, vaig seguir tocant el piano amb el meu pare, i aleshores, quan vaig estar escolaritzada, vaig estar en un pensionat de monges i vaig seguir estudiant piano, entre altres coses.
Anem pas a pas. Eh? Sí. Ja coneixem qui és la Mariona als 6 anys que va guanyar
l'amor del piano,
la qual te podies considerar una virtuosa del piano, no?
Amb aquest temps. Bueno, sí, una apassionada, vull dir, perquè virtuosa jo només tinc 4 anys de carrera de piano, 4 anys sense examinar, vull dir, sóc com una música de taverna, vull dir, una pianista de taverna, vull dir, toco molt d'oïdo, cosa que quan la monja em deia on estem de la pàgina de música, no ho sabia. Un cop me la sabia, ja no ho llegia, i això em significava un càstig.
Però potser ha sigut una llàstima que si no haguessis tingut, o sigui, si haguessis tingut algú que et hagués apadrinat més,
sí.
Si als 6 anys guanyes un premi, doncs imagina't avui dia, no? Si és una virtuosa i famosa a tot el món.
Possiblement, el meu padrí em volia pagar la carrera de piano i de magisteri, però el meu pare, bueno, segons la seva opinió, va dir on no arribo jo, no arriba ningú, però podia haver sigut una virtuosa per l'afició, no perquè jo fos més que una altra persona, sinó perquè hagués tingut els coneixements adequats. Podria molt ben ser.
Dels 9 als 16 anys, Mariona va estar internada en un col·legi de monges.
Afortunadament, sí.
Què tal? Aquesta experiència?
Meravellosa, fantàstica. Les monges em van tractar molt bé, eren dominiques, vull dir, molt bé. Volien que em fes monja, perquè em deien, quan et dediques a una cosa, te dediques tan apassionadament que series bona monja. I jo els hi vaig dir al meu pare, està pagant molts diners perquè m'assessorin, m'ensenyin com a bona esposa, no com a monja.
Com a bona esposa.
Com a sí. No em van dir que busqués un bon marit, eh? M'ensenyaven per bona esposa. Em perdó, eh? Vull dir, no és res negatiu per ningú. Però bona esposa sí que t'ensenyaven a ser bona esposa.
És curiós, no? L'objectiu de la dona era ser bona esposa,
No? I el marit que et tocava havies de ser bona esposa.
Ara aprofundirem una mica més. Bueno, als 16 anys vas deixar les monges a l'internat i vas tindre el teu primer treball.
Sí.
Als 16 anys de secretària, d'alguna forma de secretària.
Sí.
Te'n recordes del que guanyaves el primer
sou? Sí, perfectament. 750 pessetes, 750 pessetes.
No estava malament, no?
Ni malament ni bé, era una cosa moderada, però vull dir, no estava malament per l'època.
I te'ls administraves tu o els vas tindre que entregar?
No, els donava a casa de la meva padrina, que és allà on estava, doncs, jo com a família. Pels pares separats, doncs la padrina et vol protegir i estava visquent amb ells. Amb la família de la meva padrina ho entregava i llavors em comprava, no em donaven, més aviat ells administraven i em proveïen de lo necessari.
Però és curiós perquè en aquella època, 18, 19 anys, vas fer un canvi per millorar econòmicament,
sí,
i te'n vas anar a un concessionari de cotxes, no? Per doble,
sí.
O sigui, bueno, per dues circumstàncies, no? Primer,
sí,
perquè
sí,
et pagaven, crec que era el doble, no?
Sí, l'amo de la botiga de cotxes buscava secretària, vaig entrar, em va fer una petita prova, em va dir, vostè és més secretària del que jo necessito, li donaré el doble d'allà on estava vostè treballant, quan guanya, li vaig dir, li donaré el doble. Dic, fantàstic, doncs, vull dir, això servirà doncs, per ajudar la meva mare, que treballava i era ja molt gran. Em dic miracle perquè sóc filla de mare gran i vaig néixer per miracle, era un problema. I vaig arribar a aquest món, bueno, aquí estic. Per això em dic miracle, i volia ajudar la meva mare. Sí.
Però també va una circumstància que també et va canviar la vida, no?
Sí, sí, totalment.
Aquesta feina, perquè el que et va entrevistar i el que et va contratar al poc temps va ser el teu marit, no?
Sí, exacte. Sí.
Però aquí hi ha una cosa que també, que aquí ja entrem dintre del tema una mica més particular, el qual aquí contesta el que tu vulguis, Mariona. La primera condició que et va ficar el teu marit, quina va ser?
Ah, que estigués verge. Ell volia una dona verge per casar-se i em va dir, vostè m'agrada molt, que està verge. Jo li vaig dir, escolti, jo no m'he casat i tant que estic verge. I això doncs li va donar la informació que ell volia. I llavors, de seguida, doncs, va procurar que deixés de ser verge perquè em volia per ell. No volia perdre'm. Exactament així.
O sigui, això era un concepte bastant generalitzat entre
els
homes,
no? Sí, era el concepte d'aquella època i, és clar, els homes que havien corregut una mica perquè tenia 10 anys més que jo, doncs no volien el que trobaven, volien una dona verge, vull dir, això era com un regal que no està encetat i això és el que s'estima.
Podien fer el que volguessin amb altres, però aquestes altres ja estaven
marcades,
totalment, però
totalment.
Per a ell volia verge.
Sí, exacte, vull dir, això era el concepte d'aquella època.
Et vas casar enamorada?
Em vaig casar perquè, bueno, sí, me l'estimava, però em vaig casar amb por, perquè no era un bon començament per casar-te, però em vaig casar, el vaig procurar estimar, vaig ser fidel completament, i, bueno, a mitges, enamorada a mitges. Em vaig casar perquè em tenia que casar.
Sí, quan hi havia noviazgo pel mig, tal i que qual, semblava una mica l'obligació,
no? I sobretot,
no?
Quan ja una dona l'havies fet teva, vull dir, la dona se sentia que perteneixia a aquell home i que no servia per ningú més. Era un concepte totalment destructiu per la dona, però eren aquells temps.
Però era destructiu. Estaves molt ben acomodada, no et faltava de res.
Sí, no faltava
però,
de res. Vull dir,
però eres com un objecte, potser, no?
Exacte, vull dir, una dona, vaig tenir 3 fills amb ell, servei, vull dir, diners, però la manca aquesta d'un principi i, desafortunadament, pues, no va anar gaire bé.
Sí, perquè et vas casar als 21 anys. Més o menys, sí.
De nòvia ja, de noviesga, des del 19 als 21, sí.
Et vas
sí,
casar. Sí. A partir dels 23 vas començar a tindre els tres fills que
sí,
tens.
Sí, exacte.
Dos nens, bueno, nens.
Sí, dos nois i una nena, sí.
I et vas separar als 32.
Sí, sí.
En aquella època també va ser molt valenta, no? Separar-te.
Pues sí, perquè la dona en si no podia dir gaire cosa en contra del marit, no podia dir res. I la dona, en aquell temps, era culpable pel sol fet de ser dona.
Era culpable
pel
perquè...
sol fet de ser dona. Jo vaig anar amb un capellà a dir-li «Miri, em trobo en aquesta situació amb el meu marit». I em va dir «Desgraciada, vete para casa, lo que me explicas de tu marido es tu marido». Un capellà, sí. Era l'època, no és una cosa original de la meva vida, era l'època.
Sí, molta gent que potser ens escoltarà aquesta entrevista potser li ha passat el mateix.
S'identificarà, segurament.
Sí, sí, quan te casaves era hasta que la muerte te separe, no?
Sí, 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 i aguanta lo que seas, vull dir, i si tu dones un pas, ets tu la que has abandonat la família, per exemple, vull dir, ets una mala persona, i aleshores potser una dona sense recursos, perquè jo no tenia res a nom meu, ningú m'ajudava, aleshores no pots disposar d'un advocat que t'ajudin, perquè inclús el clero estava en contra de separacions i de divorcis, ja no diguem de divorcis, però la separació tenies que té un motiu molt gran. Jo el tenia, però evidentment, vull dir, ja els meus sogres ja em van començar a dir doncs aquí nuestro hijo es nuestro hijo, yo no puedo venir a verles porque les quiero mucho, nuestro hijo es nuestro hijo. O sigui que jo vaig ser apartada inclús de les persones que estimava, perquè eren els meus sogres.
O sigui que no vas tindre apoio ni per part de la teva família.
No van
voler sàpiga el perquè t'ho prenia aquesta decisió.
No, a més una dona, una mare amb tres nens petits, truca a la porta i li diuen, escolta, vaig a trucar al teu marit, vull dir, així de senzill. Una dona amb tres fills... espanta.
Però tu vas fer dos intents, que vas marxar, vas
sí,
tornar...
Sí, vaig
fills,
marxar i vaig tornar, sí.
Però hasta que va arribar un moment que la tercera vegada vas dir prou, no?
Sí, sí, no puc, perquè vull dir, tot és el mateix, per tant, no vull que els meus fills vegin el que està passant i es traumatitzin, però bueno, ells havien vist lo suficient, sobretot el gran, per estar traumatitzats, vull dir, i, bueno, no sé...
I els... Vas deixar el teu marit, la protecció familiar,
sí.
I com em va sortir d'això?
Doncs, bueno, jo estava preparada per ser secretària, diguéssim, bueno, oficina, tenia comerç, tenia estudis d'un idioma francès, aleshores, vull dir, el primer que vaig trobar és un bar per servir, que estava a la vora de casa, però després doncs, ja vaig trobar feina d'oficina, i me'n vaig anar sortint d'això. Vaig venir aquí a Calella i ja vaig treballar a la gestoria Tarines, perquè la meva preparació doncs, era adequada per una oficina.
Vas estar uns 5 anys aquí, no, a Calella?
Sí, vaig estar 5 anys aquí a Calella, sí.
I sí, gràcies sí. Amb això em vas poder sortir,
sí,
vas
sí.
Ser bon pis i vas tirar endavant.
Sí, exacte, sempre treballant, sempre visquent dels meus ingressos i de la meva feina. No vaig tenir cap ajuda ni paga del meu marit ni res, sempre endavant. Bueno, va ser així. També abans de venir aquí, vaig venir aquí perquè jo treballava en un despatx d'economistes, d'en Joan Rigol Roig. Va deixar... el seu despatx, se'n va anar a fer de polític a la Generalitat, el despatx es va desfer, diguéssim, i amb el paro que em van donar i la indemnització vaig deixar la ciutat i vaig venir a un poble de mar, Calella, i aquí vaig trobar una segona vida.
Una segona vida, bueno, el que passa és que abans de passar amb aquesta segona vida... Els fills van entendre la separació?
No, els fills quasi mai entenen, o no volen entendre, i justifiquen el seu no entendre amb el seu trauma. Aleshores, és molt difícil justificar que una mare marxi i que tingui que espavilar-se i que vagi a veure els seus fills quan pugui. Vull dir, no voldria profunditzar en això perquè... si això ho arriben a sentir els meus fills, no vull que pateixin i no voldria explicar masses intimitats, però va ser molt dur. Ara, la resposta és els fills quasi mai entenen.
Perquè a vegades aquest programa també et pot servir per certes coses, no?
Si pot servir, pregunta'm el que vulguis.
Sí, jo crec que sí, no? Perquè quants anys fa que no veus a la teva filla?
Bueno, pues mira, 20 anys, 25, es va casar, no vaig poder anar a la boda, perquè la boda la va fer una boda a França, es va casar amb un francès, i la boda la van pagar, una boda civil, la família francesa. Aquí a Barcelona va fer una altra boda, també de luxe, la va pagar el papà, i el papà no pagava si la mamà no hi anava. Per tant, això va fer que es desfés una miqueta... Bueno, la família que em pensava reconstruir quan la meva filla es va casar, doncs no va ser així, no va ser així. Potser jo vaig tenir algun fallo, també, evidentment, vull dir, no sóc completament innocent, sempre tens fallos, el cor sempre s'equivoca, i jo més, jo més que ningú.
Jo, Mariona, et puc dir una cosa, després de conèixer una mica en profunditat la teva història, jo no veig que tu siguis culpable d'algú.
Sempre tenim algú de culpa, sempre.
Tu vas prendre una decisió que era una decisió...
Bueno, va ser d'urgència, la meva decisió va ser d'urgència.
Exacte.
I sense recursos econòmics, i sense apoio, i sense poder tenir un advocat perquè m'ajudés. Vull dir, i l'època estava en contra de la dona, vull dir, l'època era desfavorable completament per la dona. No tenia res a fer, tenia la guerra perduda.
I per què et sents culpable per això? Vull dir, el teu home va arribar... Bueno, clar, el teu home no t'ho ha perdonat, això, no? Vull dir, si volia una dona verge,
sí,
i volia una persona, eres de la seva propietat, no?
Sí,
quan
sí, exacte.
Quan vas prendre una decisió d'aquest tipus, o sigui, hasta on pot arribar de que dius, si la teva mare ve a la teva boda, jo no pago el convit.
O sigui,
és molt dur, això,
jo coneixia el meu marit i era molt normal que digués això, vull dir, era molt normal. Però jo crec que una persona, quan li fa mal a una altra, no la vol veure, perquè se sent malament. Aleshores, això passa molt, vull dir, no és que tinguin res en contra de tu, és que tenen en contra de si mateix. I posar-te davant i mirar-li els ulls a una persona que l'has tractat com no es mereixia, doncs això significa un remordiment. I moltes persones, la majoria, no saben demanar perdó, i el seu ego és superior a qualsevol cosa que hagin fet a la vida.
I tu comprens la reacció de la teva filla que en 20 anys no t'hagi ficat en contacte,
bueno,
amb tu?
La justifico perquè quan va estar embarassada jo estava en una situació, estava cuidant amb una persona malalta, cobrant, i no tenia diners ni per anar a agafar el tren a Barcelona. No vaig voler dir-li això a la meva filla. No tinc diners per venir. Li vaig dir, quan vagis a França, passa per Malgrat, que jo vivia a Malgrat. Bé, no vaig anar i en un moment donat me'n vaig enterar que ja havia tingut el nen. I aleshores me'n vaig enterar per l'assistenta que tenia. I em va dir, està donant de mamar o de beure el nen. I si, com que no me'n vaig enterar per ella, vaig considerar, d'una manera equivocada completament, doncs quan ja m'ho digui ella me n'enteraré que ha tingut el nen. Això va ser una equivocació, un ego que no tenia que haver tingut. I això me'n sento culpable. I la meva filla, per lo vist, no m'ho ha perdonat. Per tant, he fet intents, però m'han sortit malament. Vull dir, aquest potser és la justificació que té la meva filla i l'espina que tinc clavada jo en el cor.
Sí, tens un net.
O dos, ja en tinc.
Dos nets.
Crec que dos, perquè el perd del contacte...
Tens dos
nets. Actualment no sé si està visquent afortunadament casada o s'ha separat o viu amb una altra persona. No sé si té més fills. El meu fill gran tampoc, vull dir, no ha tingut massa relació. Els fills de pares separats normalment és una família que es desfà. És molt difícil reconstruir una família amb pares separats.
Mariona, no coneixes els teus nets?
No conec els meus nets.
Com se diu la teva filla?
Pues no ho sé, no me'n recordo.
La teva filla?
Ah, Mònica.
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 Bueno, jo et dic una cosa, fes el que vulguis, eh? Aquest programa es grava i després t'ho
sí.
Passaré a tu. Mònica, crec que és el moment que la teva mare, Mariona, mereix...
Em facis plorar.
No, mereix, t'ho dic i ho dic en veu alta, mereix que parlis amb ella. Una filla no pot culpar la mare sobre decisions preses a la vida, perquè si no ho saps en profunditat, crec que no estàs sent justa, no? La teva mare, d'alguna forma, no pren certs passos perquè es pensaria o es pensa que podria ser negatiu, perquè se sent culpable. I te dic una cosa, la teva mare no és culpable de res. Per favor, fes aquest pas i parla amb ta mare. Bueno, continuem. Ara vius amb un fill, amb el gran,
sí. A Sudanell. Visco a Sudanell, de Lleida, sí. Del teu poble.
I per què te vas anar a Sudanell?
Bueno, el meu fill va trobar una feina interessant a Lleida i aleshores no es va voler quedar sense cuinera i em va portar amb ell.
Vull dir, ell és solter? O...
Sí, és solter, sí,
és
sí.
És solter, no? Sí, vull sí. dir, també, en aquest sentit, la Mariona pues, està amb el seu fill perquè considera que el seu fill la necessita, no?
Sí, ens necessitem mútuament en aquest moment. Sí. Jo, en el moment que faci nosa, que tingui una nòvia, jo me'n vaig, no, vull dir, jo que sigui feliç. Però en aquest moment compartim
mentre
la casa.
Mentre siguis útil, no et tombrà fora, no? Perquè, a més, el teu fill gran també té un caràcter molt similar al pare, no?
Sí, té un caràcter fort, sí, sí, sí. Ara, jo sóc més forta que ell. Jo sóc més forta que ell.
Molt bé. I tens un altre fill?
Sí, hi ha un altre fill que viu per Madrid, que no sabem on està. El meu fill tampoc, vull dir, suposo que està en contacte amb ell. Suposo, vull suposar, perquè el meu fill, vull dir, té bon cor, encara que tingui un caràcter fort, té bon cor, i llavors jo sé que se n'ocupa. Jo sé que ell sap on està, però potser no creu que és el moment de que ens trobem.
Mariona, tu ets viuda.
Sí, sí, sí.
El teu home va morir.
Sí.
I vas anar a l'enterro?
Sí, vaig anar a l'enterro, sí, sí. Ens teníem que perdonar. Jo tenia que anar a l'enterro del pare dels meus fills. Jo volia que descansés en pau. Jo li vaig dir moralment, perdona'm per no haver-te entès, perquè considerava que era una persona que estava amb uns traumes físics, havia sigut corredor de motos i havia tingut 3 commocions cerebrals. Això és una justificació perquè una persona tingui un caràcter estrany quan canvia el temps o que tingui algunes seqüeles d'això. I jo volia que descansés en pau. I li vaig dir, et perdono, perquè, i tu perdona'm a mi per no haver-te entès. Jo volia pau. La pau sempre és el que... Donar la pau et dona pau. I quan una persona se'n va ja no és culpable de res.
D'alguna forma, te sents perdonada o vas perdonar?
Sí, sí, sí. Jo sé que quan estava molt malament demanava inclús per mi. Sí, jo sé que en el fons m'estimava. No em va saber estimar, que això és una altra cosa. No em va saber estimar. Perquè aquesta possessió i aquesta autoritat que demostren és que tenen por de perdre aquella persona que estimen. I ho demostren d'una manera violenta. Hi ha moltes persones, i això no vull justificar ningú, però hi ha homes que maten a la dona por amor, esta mujer es mía. I és un acte d'amor. Al revés, és un acte totalment equivocat. Però se separen i la maten perquè no poden suportar que aquella dona que han estimat estigui amb un altre home. No vull justificar, perquè és un crim, no és una cosa com per perdonar-ho. Però sí que psicològicament s'hauria de poder estudiar i veure, entendre aquesta persona criminal. Per què? Perquè molts es maten després de matar. Llavors aquesta persona té que sentir-se molt culpable i no poden suportar, es maten. O sigui, en fi, és... Per mi el perdó i la comprensió està per sobre de qualsevol actitud de les persones. Sempre hi ha una justificació, inclús per ser dolent.
Ella, els últims anys de la seva vida, si t'hagués demanat tornar, hi haguessis tornat?
Sí, sí, sí. Sí. Inclús cuidar-lo.
Sí?
Cuidar-lo, sí, sí. Sí. Perquè sempre penses que aquella persona amb el temps canviarà, es tornarà més dòcil, o inclús l'enfermetat torna més suaus a les persones. I acaben entenent els seus errors. Tots entenem els nostres errors a mesura que ens anem fent grans i potser és l'hora del perdó. I si una persona està malalta i a sobre és el pare dels teus fills, vull dir, és que hi has d'anar. Si no vol que estiguis o no vol que el cuidis, però hi has d'anar, vull dir, no sé. És...
No t'ho va demanar ell?
No, ell demanava per mi, però no m'ho van demanar els meus fills, no. Més aviat crec que no volien.
Eren ells que no volien?
Més aviat crec que sí.
Bueno, has intentat refer la teva vida? Perquè als 32 anys...
Sí, ho he intentat, no he buscat mai res, però m'he trobat amb algunes parelles que he considerat pues, que eren bones persones i que podia refer la vida familiar. Però quan estàs separat, fills per un cantó, fills per un altre, pensions que has de pagar, és molt difícil reconstruir una família quan ja vens d'una família trencada. Perquè a l'edat que tens ja no trobes un company jove, ja trobes un company separat i amb problemes. Però sempre he buscat reconstruir la família, que no ho he pogut aconseguir mai.
Has tingut una tendència a sortir amb homes més joves que tu, no?
Sí, he tingut alguna...
Perquè t'has considerat una mica mare?
O sigui, no ho he buscat, però sembla ser dir que ha sortit així, sí. Sí, sí, algunes parelles han sigut més joves, 7 anys o 10 més joves, i una concretament l'edat del meu fill, sí, ho dic sense cap vergonya, sí, ha sigut
així. I l'experiència què tal?
Pues l'experiència no ha sigut dolenta, però... Els fills tampoc entenen que sortís amb una persona de l'edat tan jove. Vull dir, pensen què vol aquest, no? Però no ha sigut dolenta. S'ha acabat per diverses coses, però no ha sigut dolenta.
Tu, en relació amb això, vas escriure dos cartes, no?
Ah, sí, uns poemes, sí, un poema...
Les vols dir?
Sí. Bueno, tenim el Macron, que és molt més jove que la seva dona, vull dir...
A veure,
llegeix-los. Vale. Sí, vaig fer un vers amb aquest tema. Sí. A veure, són dos poemes amb un que, de fet, és un poema sol. El primer és La dona que té por no ser estimada perquè és més gran. El títol és Ara que encara hi sóc. La dona diu, digue'm, sisplau, que m'estimes. Ara que sóc aquí, potser demà ja no hi sigui... i ja no et pugui sentir. Digue'm-ho moltes vegades, digue'm paraules d'amor que m'alimentin l'ànima i que m'escalfin el cor. Digue'm també que em desitges, encara que sóc com sóc, i no em miris quan m'ho diguis. Només pensa en el record d'aquells moments que eren màgics, d'aquells moments que eren d'or. Eren tan plens de vida, però duraven tan poc. Apaga la llum quan m'ho diguis i abraça'm ben fort, que només vull que tu em diguis paraules d'amor. Digue'm-ho moltes vegades, ara que encara hi sóc. Això és la dona i el marit, amant o nòvio, parella, molt més jove, respon generosament. El títol és Ets la millor i li diu No tinguis cap por, estimada, que per tu estic sec i boig. Sense tu jo no sóc res i amb tu ja ho tinc tot. No em falta la llum del dia, sé qui ets i sé qui sóc. Tu ets la llum de ma vida, jo sóc teu amb la foscor. Els meus ulls ets la preferida de tot el jardí de l'amor. Totes són meravelloses, però tu ets la millor. Et desitjo i t'estimo, seràs sempre el meu amor. El temps no passa per tu, no cal que tinguis cap por. Les teves mans s'han fet velles, els teus ulls i llavis no. I per més que passin els anys, et desitjo com llavors. Et desitjo i t'estimo. No cal que tinguis cap por. El temps no passa per tu. El que em faig vell sóc jo.
Preciós. Preciós.
Gràcies.
A més, és algo que, lògicament, tu has viscut.
Ho he viscut,
I vull
sí.
Vull dir que l'edat no té cap importància
en aquest sentit. L'edat, l'amor no té edat. Hem vingut al món per amor, gràcies als nostres pares. Vivim per amor. L'amor no es fa vell. L'amor no es fa vell.
Tu t'has de llegir, em vas dir que volies llegir, encara no has tingut temps, de llegir un llibre que diu Los siete mitos del verdadero amor.
M'ho ha deixat el meu doctor de Sudanell, no l'he llegit, però considero que ha de ser molt interessant.
Però hi ha coses amb les que m'ha fet pensar, no? Diu, a veure, si estàs d'acord, o la gent que ens escolta està d'acord, no? Aquí està, els mitos, també m'ho he fet aquí una mica, un resum. Diu... Els set mitos, aniré traduint al català, no?, sobre l'amor. Diu, l'amor és necessari? I contesta, no, no ho és. Perquè d'alguna forma tu mateix ets l'amor.
Estic d'acord.
Sí, que és algo, per això, com ho traduïm, això, perquè la gent ens entengui. O sigui, l'amor és necessari? No, no ho és, perquè tu ets l'amor. I com
sí.
Ho tradueixes, això?
Jo ho tradueixo com que, amb una traducció una mica senzilla, que és més feliç el que estima. I tu ets amor, vull dir, som amor. No ens en donem compte, però som amor. Som una partícula de Déu, i Déu és amor. Per sobre de l'amor no hi ha res. Per tant, som amor. Ens en donem compte o no? No sé com traduir-ho millor, perquè la frase és molt profunda, però jo em sento amor. Jo sento que estic dintre de l'amor i que nedo en un mar d'amor.
O sigui que no és necessari perquè tu ets l'amor.
Exacte, vull dir, això és perfecte. És molt profund, vull dir, es pot traduir de moltes maneres, com si no necessitessis l'amor, no? Quan tu ets amor, potser el necessites menys. Si tu no en saps donar, estàs sempre buit. Però la frase aquella de amar és dar, vull dir, i el que més estima sempre és el més feliç, encara que li costi plorar, penso que és el resum,
sí,
això.
S'ha de llegir tot el llibre i els
sí?
arguments. Diu, l'amor es guanya. I contesta, lamentablement, no, perquè tu ets aquesta energia. No pots guanyar el teu propi cor, no pots guanyar el que ja ets.
Fantàstic, vull dir, tinc ganes de llegir-lo perquè estic d'acord amb aquestes...
Aquesta és una mica la conclusió que és,
sí,
no
sí,
tens que guanyar-lo, sinó que tu ets el
sí,
que
sí, sí,
aquesta
sí,
energia
sí.
la transmets tu,
sí.
més aviat aportant-la a altres persones.
Sí, estic d'acord.
Diu, quan t'enamores, caus amb la trampa de l'amor.
Ah, sí.
I diu ell que ni per casualitat això és real. El verdader amor mai és una caiguda, mai pot ser l'amor descendent. Sempre
doncs...
és positiu, sempre incrementa d'alguna
sí,
forma els valors
sí, sí,
teus, no?
És dir, molt profund, és
no,
molt profund
no
tot el que
diu.
No
pots considerar com una trampa
sí,
el que tu t'enamoris.
Clar, és que creus que caus en una trampa i caus a gust i encara que t'equivoquis, doncs ets feliç. Però, clar, això té molta més profunditat,
sí,
el que escrius.
Sí, això és un resum, massa resum. Diu, l'amor és exclusiu. És un dels mitos que diuen, no? Lamentablement, no ho és. Fem a l'amor algo exclusiu, el fem nosaltres algo exclusiu, apropiant a una persona o un conjunt reduït. No es pot confondre el sexe amb l'amor.
No sé què respondre amb això. Vull dir, l'amor és exclusiu. Sí, sempre volem tenir allò que estimem per nosaltres, però és que l'amor, de vegades, és amb moltes coses. Pots estimar moltes persones al moment, tot és diferent. Sobretot amb la teva parella la fidelitat és sagrada, però pots estimar a més persones. Pots estimar inclús apassionadament amb un gos, vull dir que et dona amor, no sé, la música, hi han moltes maneres d'amor. No sé si m'estic extenent...
No, això és el que entenc també és que dius, tu mateix et fas una exclusivitat, no? Quan tindries que estar obert a qualsevol
sí,
persona, a qualsevol
sí,
circumstància...
Això seria perfecte.
Qualsevol conjunt. No fer una exclusió
sí.
o fer una inclusió, en aquest cas, de
sí.
personatges amb el teu amor.
Sí.
O que a vegades també dius, pots confondre, no? L'amor va acompanyat de sexe.
Sempre.
Sexe
quasi
és,
sempre,
és
jo considero
sí.
que sexe
que
és amor.
Tu creus que és molt important quan... el sexe amb l'amor? És important?
És importantíssim, és el placer de los dioses, quan hi ha sexe amb amor. Hi han moltes maneres de sexe, però la perfecta és sexe amb amor, i llavors és meravellós. Jo penso que hem nascut, o hem sigut fets hermafrodites, i que ens han partit per la meitat, i això no és meu, ho he llegit, i que sempre estem buscant aquella meitat nostra. I quan una parella s'uneix i s'identifica i acaba amb el sexe, és dos sers en un, és un sol ser. Torna a ser hermafrodita en aquell moment. Després pot evolucionar d'una manera o una altra. Però hi ha un moment quan estàs enamorat i aconsegueixes el sexe amb la persona enamorada, que se suposa els dos, és perfecte. És la unió d'una sola persona, d'un sol ser amb un. Això és el que entenc jo amb el sexe perfecte.
Tu ets una persona de 81 anys. Practiques el sexe encara?
Bueno, he tingut una trobada sexual meravellosa amb una persona que m'estima molt de fa molt temps i estic disposada a practicar-lo, pas que està lluny. La meva ginecòloga em va dir: perfecte, vostè té que tenir doncs una vida plena i incluir el sexe, perquè vostè està perfectament per rebre i per donar amor sexual. Doncs sí, hi ha una persona que m'estima molt, he tingut un contacte i si el destí ho vol en tindré més. Sí, sí, més jove que jo, 15 anys més jove.
Per què a vegades és tabú el sexe a les nostres edats, no? De dir, bueno, això és com si coses de joves, o
bueno, sí,
joves ara potser no li donen importància.
No, però hi ha una manera que és un sexe que, i amor que ve de lluny. És una cosa, és, ve de lluny. Llavors, tu ets la mateixa persona per aquella persona que quan eres jove. Vull dir, no es noten els anys no hi fan res. Ets la persona que coneixies de jove. I també es pot trobar, suposo, quan ets gran, amb una persona que no coneixis de res, perquè és com una química, i la química del desig i no té una cara. Vull dir, és la química, són les ànimes que s'enamoren, penso jo.
Sí, el que sí és important, Mariona, és que no estiguis tancada amb això, no?
No.
Estàs oberta, tinguis l'edat que tinguis, pots tindre desig, i d'alguna forma s'aconsella també que aquest desig
es desarrolli. Sí, salut. L'amor és salut, les amistats són salut, el sexe és salut, tot ben portat i d'una manera, vull dir, com s'han de portar les coses quan es porten bé, eh? No em vull estendre, però si una persona es troba bé i no té reuma i té un cos una mica en bon estat, vull dir, el sexe és perfecte, inclús et rejuveneix i ho aconsello. Hi ha senyores molt guapes amb molts anys, jo en el casal he vist autèntiques belleses, vull dir, l'edat no minva la teva bellesa, sobretot la interior, i l'edat fa que siguis més dolç, que siguis més comprensiu, que siguis més capaç d'enamorar-te i d'enamorar. És el caràcter de la persona. És, en definitiva, el seu esperit.
Amb 70, 80 anys es pot enamorar?
I tant, perfectament. Tenim en Macron amb la seva dona, que el tenia de petit amb el seu fill estudiant, eh? I està enamoradíssim. Ella és molt guapa, vull dir, i està més primeta, vull dir, és perfecta. Però l'amor no té edat, el desig no té edat. Si mentalment una persona cognitivament està bé, no hi ha problemes. O sigui, la ment es comunica amb una altra ment, l'esperit el segueix i tot és perfecte.
Diu aquest, també aquest llibre, diu: l'amor és apego. Diu: mai. Però és difícil d'entendre. Donde hay apego, hay miedo.
Sí, senyor, és veritat, això.
I la por no és amor.
Sí, totalment d'acord.
La por és l'apego distorsionat.
Sí, la dependència que tens, sí. Sí, totalment d'acord. No ho he llegit, però és per subrajar-ho, per marcar-ho.
Sí. Diu també: l'amor fa mal.
Sí.
Diu: no és veritat.
Bueno,
diu, aquest no,
a veure si em convenç el llibre de que no és veritat.
El Mike George diu que no. Si fa mal, no és amor, diu.
Vale. Però sempre et fa plorar l'amor. Sempre hi ha un moment en què l'amor et fa plorar. Ara, et dic una cosa. La reconciliació és més dolça quan vens de plorar, inclús amb la mateixa parella. Una reconciliació és inclús més forta, més, et toneix més, et dona més plaer, perquè et pensaves haver perdut allò i resulta que no ho has perdut. Però sempre fa plorar, d'alguna manera o altra.
Ell arriba a la conclusió, diu: l'amor és el sanador del dolor.
Sí, totalment.
L'amor es perd. I ell diu: no és possible. Diu: l'amor és el que ets i mai pots perdre tu i jo. Tu i jo.
Sí.
Vull dir que, d'alguna forma, si l'amor el portes dintre, no,
sí,
no pots oblidar-te.
No pots perdre el que ets, exacte, sí.
O sigui que val la pena llegir amb més profunditat els 7 mitos del verdader amor.
Sí.
De l'autor Mike George.
És una joia aquest llibre que m'ha deixat el meu doctor.
Ara te'l torno, ja. A veure, no queda massa temps, perquè això passa volant. Tu creus en Déu?
Totalment. Crec tant que crec que som Déu, perquè tenim la partícula de Déu dintre nostre. Vull dir, és inevitable, hem de creure en Déu. Qualsevol persona atea, en un moment donat que té un gran problema, una enfermedad, es posa a demanar a Déu. No sap a quin Déu demana, però es posa a demanar a Déu el que sent, o amb la seva religió, amb el que sigui, però sense Déu no podem viure, perquè com l'amor, som amor, som Déu.
Però tu abans has contat una anècdota d'un capellà, quan estaves passant aquelles circumstàncies de casat, que et va donar una resposta que en aquests moments dius és una barbaritat, no?
Sí.
Però en vas tindre una altra d'experiència també, no? Quan pensaves dintre de la teva ignorància que un petó podia quedar embarassada...
Això és molt fort.
Què et va passar?
Bueno, jo em vaig anar a confessar perquè en el treball que vaig fer hi havia un noi doncs, que tenia els llavis com el Jules Briner, vull dir, preciós. Em mirava, jo el mirava, i bueno, ens agradaven, però jo vull dir, estava molt tímida i m'esperava al sortir, i llavors em va enganxar en una cantonada i em va fer un petó a la boca. Con lengua. Jo vaig pensar, com que no sabia com se feien els nens, perquè les monges no m'ho van dir, el polen d'una flor, el polen d'altra flor... Bé, vaig anar a confessar. Sí, sí, ho explicaré tot, eh? Ho explicaré
no,
tot.
No, ets lliure.
Vaig anar-me a confessar amb un capellà que precisament havia estat en les monges, que era capellà de vicari de les monges. Dic, mossèn, quin sort que he tingut de trobar-lo. Em tinc que confessar. I diu, passa al confessionari. I dic, és que em sembla que estic embarassada. Què dius, criatura? I què passa? Pues és que m'han fet un petó. Quina classe de petó t'han fet? Té un petó a la boca, la saliva d'ell amb la saliva meva, puc haver quedat embarassada. Bueno, es va posar tant a riure en el confessionari, diu, tinc que tancar la botiga, anava a dir, tinc que tancar l'església, puja dalt a casa, que hi ha la majordoma, ens farà un cafè, tinc una cafetera Orolei, que era al principi, de molt bona, bueno... Molt bé, mossèn, jo, obedient, pujo dalt, la cafetera no hi era, la majordoma tampoc, i em va fer un petó. Tot tancant la porta em feia un petó a la boca, con lengua. I dic, mossèn, si abans no m'he quedat embarassada, potser ara sí que m'hi quedaré. Què ha fet vostè? Diu, no tinguis por que amb un petó no pots quedar embarassada. És d'una altra manera que em va explicar que pots quedar embarassada, ja deu saber què va. Diu, bueno, les monges m'havien ensenyat un llibre amb uns dibuixos. Aleshores em va ensenyar un llit. Diu, els capellans estem molt sols. Pobrets, és veritat que estan molt sols, s'haurien de casar, una opinió. I diu, vine a fer-me companyia, perquè estem molt sols. Dic, mossèn, el meu pare m'està esperant. Diu, si no arribo a casa a l'hora, em renyarà. Vaig a apretar a córrer i no m'he anat mai més a confessar. Però bueno, és una actitud humana dels capellans, vull dir que, sí. que entenc.
Ho has separat totalment de la creència en Déu, no? Vull dir,
bueno,
hi ha gent bona i gent
dolenta. La creència en Déu no té res que veure, esclar. Aquell capellà em va mostrar una faceta de capellà que jo no esperava i no vaig tenir més confiança en un capellà, encara que considero que n'hi ha molts que són no bones persones, que segueixen les normes, però també entenc que un capellà necessita l'amor, l'amor de dona, perquè és clar, les monges es casen amb Déu, però els capellans amb qui es casen? Vull dir, no tenen aquella cosa de ser les esposes de Dios, i l'home necessita més sexe que la dona, evidentment.
Parles moltes vegades amb Déu?
Sí, parlo.
Si parles amb Déu.
Sí, parlo amb Déu. Bueno, sí, potser sí i no. No ho sé, sento que estic amb Déu, sento que tinc l'ajuda, sento que no estic sola. Però quan tens apuros, parles més amb Déu, evidentment. Li demanes. Quan ell ja sap el que necessites, no tens que demanar res. Però demanes, sí.
Mariona, als 81 anys, i havent viscut el que tu has viscut i amb les circumstàncies actuals, quins projectes tens a 4 o 5 anys?
Ah, tots el que de la vida em permeti, amb salut i allà on el meu cos arribi, sobretot en música. En música vaig estar 10 anys sense tocar, la música m'ha donat vida, ara estic tocant de la manera que sigui, vull dir, vaig a través, jo he vingut aquí a Calella a través de la mà de Maria, de la Teresa Masó, estic nerviosa a parlar d'ella, és una gran persona, té moltes amigues, però és que és com la mareta de totes les amigues. Llavors jo sóc una persona que, una més de les seves amigues, perquè té un cor molt gran. Llavors vam trobar a la senyora Maria Teresa Salom, i ella em va reconèixer per la veu, perquè està cega, que jo havia viscut a Calella, em va invitar, em va fer l'honor d'invitar-me a tocar el piano en la seva, a casa seva. I bueno, jo tenia molta por, perquè ella és la gran mestra i jo sóc un músico de taverna. Llavors vaig tocar tot el que vaig poder, amb el cor, més que amb tècnica, amb el cor, i bueno, va sortir bé. Aleshores, tinc projectes de música, i amor, doncs vull dir, el que pugui jo donar d'amor i el que pugui rebre, doncs benvingut, però que em deixin estimar, el que vull que em deixin estimar.
Crec que em vas dir que et plantejaves, et pensaves potser de tornar a Calella a viure, no?
És tota la mala intenció que tinc. Pues sí. Sí, sí, sí. La Teresa em vol ajudar molt, però tinc que solucionar algunes coses abans de venir, però tinc tota la intenció de venir. Si Déu vol, que sigui així.
Ets feliç?
Sí, sí, molt feliç.
A pesar de tot?
Sí, 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 sí. Estic molt agraïda a la vida, perquè la vida t'ensenya moltes coses i a pesar dels errors que tots fem, jo penso que m'he perdonat bastant i sóc feliç només pel fet de viure i que em deixin estimar, que em deixin la meva passió del piano, que es deixin estimar i que em deixin.
Ens queden pràcticament un minut i mig, dos minuts, no? Jo tinc la costum de que amb la poca coneixença que tinc de les persones que entrevisto, però no ho sé, fer-los com un resum, sí, de com jo veig aquestes persones, no? I t'he fet un perfil emocional de Mariona, no? La Mariona és una ànima serena, marcada per una vida plena de proves silencioses. Ha après a conviure amb el dolor sense fer-ne escarafalls, deixant que el temps i una mirada compassiva guiïn el seu pas. No és que no hagi sofert, no ho ha fet, i molt, però ha transformat cada ferida en una lliçó de comprensió, triant sempre la pau abans que el conflicte. Té una sensibilitat fonda, gairebé secreta, que la fa prioritzar els sentiments dels altres per damunt dels seus propis. La seva por més gran no és el rebuig, sinó fer mal al qui estime. Per això calla sovint la seva veritat, guardant-les dins com una pedra càlida, pesa però no crema. Perdona amb facilitat, no perquè oblidi, sinó perquè sent que l'amor té més valor que qualsevol victòria moral. La seva tendresa és resistència, el seu silenci una forma de respecte, però aquest amor pels altres, portat a l'extrem, l'ha dut a abandonar-se una mica a ella mateixa. L'autoestima li ha quedat sovint en un segon pla, amagada darrere del desig de no molestar, de no trencar l'harmonia. El seu refugi més fidel ha estat el piano. No és només un instrument, és la veu que no diu amb veu alta, l'espai on pot ser ella sense filtres, sense por. Davant les tecles, la Mariona es troba sencera, no necessita fingir, no ha de protegir ningú. El piano ha estat potser l'únic amor que no li ha demanat res a canvi. En el fons, la Mariona és forta, molt més del que sembla, una fortalesa callada, delicada, feta de resistència emocional i amor profund. És una d'aquelles persones que estimem des del fons, que curen sense soroll i que, malgrat tot, mai deixen d'esperar una mica de llum.
No sé què dir.
S'ha acabat l'entrevista. Espero que Mariona t'hagis trobat bé, a gust, tal i que qual, i com a punt final, pues, com que t'agrada tant el piano, pues, te dedico una cançó del Richard Clayderman, al piano, dedicada a
molt
tu.
Bé.
Gràcies, Mariona, per la teva presència.
Gràcies, gràcies a tu. Gràcies.